A veure, Enric, deixa'm sí. Un segon. Ara continuem amb aquesta resposta, que vull saludar el professor d'Economia de la Boca, en Josep Lladós. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què pot significar per l'economia catalana i per l'economia espanyola aquesta intervenció militar a Ucraïna i, sobretot, si s'imposen sancions severes, com s'està anunciant ja des dels Estats Units i des d'Europa per Rússia?
Bé, seguirem esdeveniments, perquè evidentment totes les respostes no les tenim, i perquè tot està passant molt ràpid. Sí, és cert que és un xoc, per molt que penséssim que la situació es podia preveure, ara mateix, a mesura que arriben les notícies, sembla que la intensitat està agafant més força del conflicte, i un primer element ja l'estem veient en els mercats de valors. Només veient la caiguda que tenim ara mateix en les borses, doncs ja podem veure que això afecta molt negativament les expectatives dels inversors. Impacte directe dependrà bàsicament de quina sigui la reacció que tinguem la Unió Europea i Estats Units, i bàsicament sembla que pivotarà al voltant de sancions comercials, i això doncs es traslladarà ràpidament alguns elements que ara mateix estan tensionant la nostra economia, com és el preu de l'energia. Això no hi ha cap mena de dubte.
Clar, estàvem parlant en relació amb el preu de l'energia i n'havíem parlat en alguna ocasió amb vostè, professor. Ara mateix tenim aquesta inflació situada al voltant del 6%, pràcticament la meitat d'aquesta inflació es deu als preus de l'energia, i hi havia aquest debat, o teníem aquest debat, de si seria una situació temporal, si es convertiria en estructural, si duraria poc, si duraria molt. El fet que a dia d'avui, des d'aquest matí, la situació a Ucraïna sigui aquesta, ens ha de fer pensar que la inflació ens seguirà acompanyant durant un temps més o menys llarg.
Ens ha de fer pensar que les fonts primàries d'energia evidentment iran a l'alça, de pensar doncs, la dependència que hi ha sobretot del centre d'Europa respecte al gas que ve de Rússia, i fàcilment aquesta serà una de les principals sancions comercials, perquè d'alguna manera suposo que la reacció és anar a buscar aquells elements que perjudiquin més l'economia russa i el gas suès, però també les tensions que es produiran en altres fonts d'energia, com per exemple el petroli. Ja a l'avançada estàvem veient doncs una evolució alcista al petroli com a alternativa, i no ens estranyaria veure-ho que aviat estiguéssim a nivells de $100 al barril. Traslladat això a l'electricitat, depèn de la combinació d'energies que utilitzem per generar electricitat, a la mesura que siguem encara dependents d'aquestes fonts d'hidrocarburs, d'aquestes fonts dependents de combustibles fòssils, doncs sí, això tibarà l'alça. Nosaltres ja preveiem doncs que hi hauria una situació d'inflació ben fins a l'estiu, no només pel tema d'energia, sinó també pel tema dels endarreriments en els subministraments. Bé, aquest episodi d'inflació pot fins i tot tenir pujar una miqueta més de nivell, i evidentment pel que fa al tema del cost de l'energia, doncs ara mateix no cal esperar, ja ho esperàvem abans que passés en l'hivern, però no cal esperar que la situació se solucioni en un o dos mesos, en absolut.
Ara potser ja li demano massa d'agafar la bola de vidre, però sí, per la seva experiència, diguem-ne, i per saber el que ha passat amb anterioritat, en una situació així, en un país com Rússia, les sancions econòmiques serveixen? Ho dic perquè Putin ja sabia que un moviment com el que ha fet podia derivar en sancions econòmiques importants, i l'ha acabat fent de totes maneres.
A veure, el que sí que hauríem de veure són els moviments anteriors, els moviments previs, i el que ha passat amb el mercat del gas. El preu del mercat del gas ja venia accelerant-se des de l'estiu de l'any passat, sobretot el trimestre de tardor, bàsicament perquè tot i complir amb els compromisos de subministrament de gas, doncs quan va augmentar la demanda de gas d'Europa no es va satisfer, bàsicament perquè sí, es va mantenir a ple de rendiment el Nord Stream 1, però les altres vies de canalització de gas des de Rússia cap a Europa, que passaven per Polònia o passaven per Ucraïna, doncs bàsicament es van deixar sobre mínims. Per què va poder subsistir l'economia russa? Doncs perquè va descobrir un gran client a l'altra banda, és a dir, van augmentar moltíssim els subministraments de gas cap a la Xina, i si recordem, fa molt poc va haver una reunió entre els dos líders, tant el líder rus com el líder xinès, doncs arribant a l'aliança pel subministrament energètic. Per tant, mentre Xina estigui donant suport a Rússia, com a mínim tingui una reacció tèbia davant d'aquesta situació, doncs busca un mercat alternatiu. De fet, fins i tot hi ha un compromís per construir gasoductes per arribar a l'economia xinesa. Sí, és cert que això pot tensionar una miqueta més la situació de col·lapse en alguns mercats, en alguns ports asiàtics, en la mesura doncs, que de moment el que preveuríem seria un moment d'exportacions de gas en liquat cap a Àsia. Per tant, molta tensió als mercats, tensió sobre els preus i també tensió també sobre el subministrament, sense cap mena de dubte.
En Josep Lladós és professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gràcies per atendre'ns en aquesta trucada d'urgència per anar entenent què és el que poden implicar els moviments que s'estan produint aquest matí. Professor, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia.